I un dia més, amb la nostra psicòloga, tenim a la Manjo García ja amb nosaltres. Avui volem parlar de si hem de jugar, com hem de jugar, o els nens, com han de fer-ho, i si hem de recuperar aquelles tradicions dels jocs en grup, dels jocs manuals, sense tanta plataforma digital. Manjo, bon dia.
Bon dia.
Comença per explicar-nos per què és tan crucial el joc per al desenvolupament infantil. Per què és tan important que la mainada juguin? Una cosa abans de començar és que moltes vegades diguem que la infància ara ja no és com abans, o sigui, no dura tant. O sigui, abans la infància podria fins als 10-12 anys i ara, a partir dels 7-8 anys, ja són adolescents ja. O sigui, la infància l'hem reduïda, no?
La infància s'ha reduït, sobretot, amb la tecnologia i amb la xarxa social, no? Hi ha un tema actualment que és molt viral, que es parla sobre el skin care, que és la rutina de cara, de cremetes, de maquillatge de les noies. I es veu que noies que tenen 10 o 11 anys, abans de demanar Barbies o joguines, estan demanant productes de Sephora, productes de cremetes. I aquí es veu com aquest trencament de la infància o jugaven abans i ara com estan jugant.
O les ungles també, eh?
Ah, exacte, sí. Sí, sí, això seria com una representació que m'ha vingut ara de... I és molt viral, tothom està parlant.
Ja no parlem de roba, que abans les mares o els pares eren, però sobretot les mares, les que vestien a les nenes o els nens per anar a estudi, i avui en dia es volen vestir ells perquè veuen la moda, saben com és, veuen la roba que porten els companys, i aquí hi ha allò que dius, les bambes o les sabatilles esportives que porten un o no sé què. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que influeixen molt amb els nens, no?
Sí, sobretot influeix molt, ara que has parlat de la roba, vestir els nens com si fossin adults, no? Una hipersexualització que va comentar la meva profe de màster i va dir això, de ara els nens els estem vestint com si fossin adults i a les noies també, i els estem fent adults i també estem fent una hipersexualització quan són nens i haurien d'estar vestint de nens i jugar coses de nens i disfrutar la vida.
Jo poso l'exemple, quan la meva nena anava, i et parlo ja de fa anys, i jo l'anava a buscar a l'institut, a l'estiu, primavera, quan veies les noies sortir, diu, home, un tabant, amb tan poca roba, per dir-ho així, si tenen 14, 13, 15, que estan a l'institut, vull dir que són aquelles coses que una per altra, perquè com que l'altra ho porta jo també, doncs és allò que tu dius, no? A vegades, vestides, jo crec que no aptes, entre cometes, que això és molt discutible, després algú me dirà, oh, és que tu ets un antic. No, home, poder per anar a l'escola o estudiar hauríem d'anar una mica més, més formals.
Sí, bé, jo ja estic parlant de nenes petites, nenes que tenen 3, 4, 5 anys, que els pares els vesteixen com si fossin adolescents, que van tops i pantalons. Els adolescents ja és una altra cosa, però els nens infantils que els estem ja fent adults, doncs aquí sí que hauríem de mirar una mica.
Quins beneficis ofereix el joc social, el joc de compartir, el joc que nosaltres quan érem més petits jugàvem a les caniques, a les xapes, jugàvem a jocs que feies una colla d'amics i jugaves. Ara això ho fan online, perquè amb la PlayStation i no sé què, però ja no hi ha aquell joc.
Clar, el joc fomenta la interacció social, ens ajuda a aprendre a compartir, com tu dius, de les caniques, doncs jo et deixo, doncs t'he guanyat, m'has de donar, no?, tota aquesta part d'habilitat social i també de resoldre conflictes en directe i amb persones que pot venir en format de joc, però a la vida real d'adults també tenim molts conflictes que ho hem de solucionar. I també és un espai on ells poden expressar les seves emocions, desenvolupar la seva intel·ligència emocional. És molt beneficiós el joc.
I com afecta l'aprenentatge i la cognició dels nens amb els jocs?
El joc estimula la imaginació i la creativitat, millorant les habilitats cognitives. Aprendre a través del joc és més eficaç. Per exemple, tu si estàs a classe i te diuen 1 + 1 = 2, però clar, li dius al nen, va, anem a jugar, les caniques mateix. Jo tinc una canica, tu tens una altra canica, doncs quantes caniques tenim? 2. El joc els motiva també per aprendre.
Cosa que ara s'ha perdut una miqueta, no? O els volem fer créixer massa ràpid, que també és una cosa... L'auge de la tecnologia, que aquesta és una de les coses. Abans no hi havia tants ordinadors, tantes tablets, tants mòbils. Com podem equilibrar els jocs tradicionals amb l'ús dels dispositius electrònics?
Aquí hem de tenir una cosa clar, que és que no podem treure la tecnologia 100%. Sí que és veritat que si el nen té entre 1, 5, 6 anys, no els hi hauríem de donar la tecnologia o la tablet. Però això està, estic parlant d'un món ideal i és molt difícil. Doncs, per tant, podem combinar-ho o reduir molt les hores. Poden ser 5 minuts al dia, 10 minuts i li deixem la tecnologia. No és recomanable de 1, quasi 5 anys, millor que no hagi tecnologia, però en un cas que ho hem de fer, doncs ho fem controlat i ja està. Quan són grans, què passa? Tu, si vols tenir un nen que jugui jocs tradicionals i per Nadal ni per res no li regales cap, no?, un iPad o el que sigui, als seus companys sí, també li estàs fent com una mica fora del grup social i pot patir altres conseqüències com bullying o altres coses. El que hauríem de fer és una integració el millor possible i com nosaltres creiem que podem fer-ho bé.
O sigui que hauríem de jugar per edats, no? O sigui, o que acompanyar-los que aquests jocs per edats comencessin des de l'1 o 2 anys endavant. Mm.
Exacte, per exemple, als 2 anys que podríem jugar jocs en blocs molt grans, a construir alguna cosa, fer col·leccions, els llibres de cartó gruixut també ajuden moltíssim, jocs d'encaixar, puzzles, als 2-3 anys seguim amb els puzzles, jocs de classificar colors i formes, construcció, representació. Bé, hi ha molts jocs per edat i si ja anem als 8, als 12 anys, jocs de taula familiar, també construcció per avançat, cartes, esports, sobretot jocs d'equip, ja pot ser vòlei, futbol, natació, bàsquet, aquests jocs ajuden molt als nens.
I important també, jo diria, quan tenen aquesta edat, parlem de 8, de 7, de 10 anys, deixar-los a triar allò que els agrada, no? No perquè el pare li agrada el futbol, el nen ha de jugar a futbol, perquè poder li agrada el handball, el vòlei, el bàsquet, o li agrada el hockey patin, no sé, no? I jo crec que és bo que provin un joc. I si no els agrada, que vagin per un altre. Perquè a vegades les famílies mantenen els nens... No, tu has de... Els obliguem, per dir-ho així, a fer aquell esport o aquell tipus d'esport i poder al nen aquell no li agrada. I a ell li agrada córrer o li agrada, no sé, una altra cosa, no?
Clar, aquí hem de ser conscient amb l'objectiu del joc, que nosaltres volem que aprengui les habilitats socials, a resoldre conflictes, a compartir. Per tant, dona una mica igual quin joc sigui. Mentre aquest joc tingui aquests objectius, endavant, hem d'apoyar el joc que el nen prefereixi.
Com utilitzes el joc com a teràpia?
Jo utilitzo el joc com una eina terapèutica amb nens, ja que ofereix una manera efectiva d'expressar emocions. Jo puc establir un vincle. Per exemple, un nen no té paraules o li costarà molt posar paraules al seu sentiment, les seves emocions o explicar-me directament, mira, Manjo, em passa això perquè a casa, per exemple, m'estan maltractant o en els casos més greus he tingut o he patit un abús sexual. Potser aquest nen, el seu cervell, com que és una cosa molt dur, s'ha dissociat i s'ha oblidat, però a partir dels dibuixos, a partir del joc, tu pots analitzar, pots veure més o menys què està passant el dia a dia del nen. Si tu juguem joc de rols, anem a jugar mare i papa. Mira, al nen li ha passat això, qui li pot ajudar? Doncs el nen t'agafarà la figura de la persona que més li ajuda a casa. És com que el joc és una representació molt real i una imitació de la vida del nen.
La importància de que els nens juguin, la importància d'acompanyar-los també sempre als adults, hem de ser molt responsables a certes edats, jugar amb els jocs que els hi toca per l'edat, no fer-los créixer abans d'hora, no fer que acabin la infància abans d'hora, i sobretot aquesta societat ràpida que tenim ara, no? Aquestes velocitats que agafem, intentar controlar-ho una miqueta, no?
Clar, què passa si ara els nens estan tot el dia jugant amb la tecnologia? Tot això que diguem, és que els nens no tenen paciència, és que els nens avui en dia no aguanten res, és que els nens han de canviar tot el rato el joc. Clar, mirem com està fent la tecnologia, els dibuixos animats, quan li posem al nen, tu compta els segons de cada escena, ja veuràs que és 1, canvia d'escena, 1, 2, canvia d'escena. O el joc d'una aplicació va molt ràpid. Per tant, estaria bé que seguim jugant als jocs tradicionals per aquesta part més cognitiva de prestar atenció, de guanyar la memòria. Han sortit estudis que si aquest nen està molt amb les tablets, perd memòria i perd la capacitat d'atenció i també perd la tolerància a la frustració. Per tant, el joc és tradicional és super beneficiós per tot això.
Doncs vinga, ja ho sabem. El que hem de fer és acompanyar-los i que sobretot no perdem els jocs tradicionals. Manjo, gràcies i fins una altra.
A vosaltres.